Bona tarda, són les dues en punt. Obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Cas que Ian Mackay no hagués aturat el penal d'Antonio Martínez, que no hagués entrat el gol de Boris Garró sobre la botzina, que Camello no l'hagués enviat al pal a la pròrroga contra l'Atlético de Madrid B, que no s'hagués remuntat el gol de Moncho contra el Barça B, vaja, que el Sabadell no hagués pujat a segona A, avui estaríem parlant del calendari de Lliga de segona B. S'acaba de sortejar, confirmant l'autèntica obra d'enginyeria que serà enguany aquesta categoria, no de 100 equips, sinó de 102 al final, per si n'hi havia pocs, no de 4 grups com fins ara, sinó de 5 i a la vegada dividits en 2 subgrups de cada lliga, en total 10 lligues diferents, algunes de 10 equips, d'altres 11, com la d'aquí de Catalunya, on cada setmana descansarà un equip participant. Per pujar a segona A, només els 3 primers de cadascun d'aquests subgrups ho podran fer. Arrossegaran els punts a una segona fase contra els 3 primers de l'altre subgrup. En el cas català, 3 d'aquí contra 3 de València o d'Eivissa. I després de tot aquest enrenou, encara quedarien els play-offs com a tal, entesos exactament igual que el d'enguany, en el qual el centre d'esports va pujar. Si no, sempre quedarà la categoria intermitja, que, per cert, ja tenim nom. Adeu, segona B, ara hi haurà primera i segona divisió del futbol professional i, a partir d'aquí, primera, segona i tercera de la Federació Espanyola. Els que no pugin, però que estiguin entre els 3 primers, aniran al que fins ara coneixíem com a segona B Pro. Els que estiguin al grup intermig també podrien aspirar a aquesta primera de la federació, perquè no us feu encara més un embolic com el futbol anglès, que està a la Premier, està a la Championship i després el que seria la League One. Ho podrien fer via una segona fase que els enfrontaria també als altres equips intermitjos, però de l'altre subgrup. En fi, ho venim dient des de fa molt de temps, però ara que ja hem corroborat com serà tot, ara que ja hem confirmat el sistema de competició i ara que ja hi ha calendari, ara ho podem dir ben clar i ben alt, de la que ens hem lliurat pujant a segona.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García al control de so, arrenquem.
Es comenta la recepció.
Avui animarem a Pedro Capó l'endemà de saber la lesió que pateix els isquios. Parlarem del format ja confirmat de la Copa del Rei, perquè no només s'ha parlat de lligues i d'aquests canvis de sistema, també de la competició del CAO. De puntetes passarem també per la segona B, tindrem ciclisme, molt waterpolo i futbol sala.
I fora de l'hotel?
Lautaro seguirà a l'Inter de Milà. El representant del davanter argentí, pretès pel Barcelona, ha confirmat la continuïtat al conjunt neroazzurri del punta, amb el qual té contracte, recordem-ho, fins al 2023. Per contra, el Barça i l'Olympique Lyonnais haurien arribat ja a un acord pel traspàs de Memphis Depay. L'operació li costaria al conjunt blaugrana uns 25 milions d'euros més 5 en variables. L'extrema esquerra neerlandès és una petició del nou tècnic culer Ronald Koeman. En paral·lel, la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu, ahir en parlàvem aquí a l'Hotel Suís de com s'estava vivint a Sabadell, necessita recollir poc menys de 4.000 signatures entre avui i demà perquè prosperi. I ja es coneix l'àrbitre de la Supercopa d'Europa que jugarà d'aquí a 9 dies a Budapest, a Hongria. L'anglès Anthony Taylor serà l'encarregat d'impartir justícia al Sevilla-Bayern de Munic. Finalment, Simon Yates ha guanyat la Tirrea Adriàtic de ciclisme. La contrarrellotge de l'últim dia va confirmar ahir la victòria del britànic per davant de Geraint Thomas i de Rafa Almeida.
I a les xarxes socials.
El vídeo a l'Instagram del Natació Sabadell presentant la nova plantilla de l'Astral Pool de waterpolo femení. El podeu trobar també a @radiosabadell a Twitter amb les novetats principals de les neerlandeses Van der Sloot i Keuning. En una estona valorarem aquest equip amb el seu entrenador, amb David Palma.
De quin partit no estarem pendents?
Del Hebei China Fortune contra el Beijing Guoan, jornada 11 de la Superliga xinesa. Confiem que no estigueu massa pendents d'aquest duel, bàsicament perquè acaba de començar ara, a les dues.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'atleta Eva Martín i també el defensa ex del Sabadell, Carlos Hernández.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Cinc minuts i mig, portem de programa, 5 minuts i mig per sobre de les dues d'aquest dimarts, dia 15 de setembre del 2020, Equador del mes, i una setmana especial pel Centre d'Esports, ja que serà la de l'estrena en aquesta Liga Smart Bank 2020-2021. Ahir es confirmava el diagnòstic que avançava Ràdio Sabadell. Com us dèiem, Pedro Capó pateix un trencament als isquios de la cama esquerra que ajornarà la seva estrena al futbol professional. El maonès estarà al voltant d'un mes i mig com a mínim recuperant-se, amb la qual cosa és baixa segura pels primers partits, començant per aquest Rayo Vallecano-Sabadell de dissabte a les 9, que podreu escoltar aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Anem a saludar-lo, anem a animar-lo, sobretot després d'aquesta maleïda lesió. Pedro Capó, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com has rebut aquest diagnòstic?
Bueno, com un gerro d'aigua freda, no? La veritat que, bueno, ja quan es va donar l'acció, doncs, bueno, ja sabia que alguna cosa no rutllava, però no esperava que l'abast fos d'aquesta magnitud.
No et van veure ja dissabte al CAR de Sant Cugat, per tant, intueixo que va ser directament en un entrenament, oi?
Sí, el dia abans, l'entrenament previ al partit, doncs, bueno, va una acció, doncs, bueno, d'aquestes que succeeixen al futbol, que es donen, que formen part d'això, i, bueno, una llàstima.
Clar, al final sembla que es resisteix aquest debut, aquesta estrena teva al futbol professional, perquè havies aconseguit ara el fet de pujar a segona divisió amb el Centre d'Esports i hauràs de, com a mínim, posposar-lo unes quantes setmanes.
Sí, mira, la veritat que jo crec que bueno, érem un grapat de jugadors, no?, que tenim molta il·lusió posada en aquesta estrena, en fer el nostre debut al futbol professional. No sóc jo l'únic. I la veritat que bueno, potser no, l'excés de ganes pot haver passat potser també una mica de factura, les ganes de fer-ho, de, bueno, entrenar més fort que mai per arribar al millor possible, doncs a vegades fa que les coses surtin per un altre lloc.
Clar, jo t'anava a preguntar això precisament, en quina mesura el poc descans d'una banda i la molta càrrega de l'altra entre el play-off, poques vacances, pocs dies de descans entremig, ja la pretemporada pensant en el futbol professional, com tot això pot haver afectat en una lesió muscular com aquesta?
Bueno, al final jo crec que pot haver una mica de tot, no? Jo parlava i sí, vam parar dues setmanes, però fet i fet, fa 14 mesos que estem entrenant sense parar. Durant el confinament vam fer un altre tipus de treball, però no vam parar d'entrenar cadascú a casa seva. Després, no només l'aspecte físic, també pues, l'aspecte mental, no? Del playoff express, de la tensió que hi va haver allà. Jo crec que en algun moment per algun lloc havia de sortir, i a mi, pues, mira, potser no sé si en el pitjor moment o no, però bueno, en un moment que bueno, que mai és de bon gust que arribin aquest tipus de lesions, però bueno, una setmana a vista de l'estrena, doncs bueno, sempre cau una mica pitjor.
Aquesta és la teva quarta temporada aquí a Sabadell. Avui feia números: 31, 29 i 28 partits jugats en aquests anys anteriors, per sobre dels 2.000 minuts en tots els casos. Però és que si mirem més enrere en la teva carrera, el Leyó a 37 partits en una temporada, en l'any anterior a venir aquí a Sabadell, 31 al d'abans entre el Llosetense i el Leyó, 29 a l'Arroyo, 33 al Balears, 38 al Mallorca B. Vaja, que ets de lesionar-se molt poc i de jugar molt, no? Al final, dius tu ara, maleïda lesió que arriba just ara, i sobretot que arriba en un cos molt poc acostumat a trencar-se, no?
Sí, la veritat que per sort, no? I toquem fusta que hagi d'estar un altre temps bastant llarg a tornar a passar per una lesió així, però, bueno, jo recordo el primer any d'estar aquí que vaig tenir una lesió similar, no, més petita, però jo dic, feia 3 anys que no em trencava, i abans també havia estat 3 anys més a tenir una altra lesió que m'havia fet perdre un partit, llavors, bueno, com qui diu, vaig a una lesió cada 3 anys, i bueno, mira, s'han complert els pronòstics 2014, 2017, 2020, i bueno, esperem que cap al 2023 controlar-ho tot ja i tenir-ho present.
T'anava a dir això, ara tenim 3 anys per davant, és la part positiva de la pel·lícula.
Sí.
Clar, sempre, no sé què t'han dit els doctors, sempre diuen que aquest tipus de lesions són bastant maleïdes, no? Que són una mica traïdores, perquè al final la clau és que cicatritzi bé, però hi ha un moment en el qual, el que deies abans, les ganes de voler tornar a jugar, el fet de trobar-te que per segons quin tipus d'exercicis potser va responent ja bé la cama, això pot jugar en contra. Suposo que també és un dels punts, a mesura que vagi cicatritzant la ferida, que un digereix una mica pitjor, no?, el saber que ja està gairebé, però que encara no pot forçar més del compte.
Sí, al final tot té el seu procediment i quan arribes a la recta final i tens bones sensacions, saps que tampoc no pots pitjar pedal a fons perquè està, però no està. Saps dir, el cap vol, però potser encara està tou, encara no està ben... no té la força necessària i bueno, és el moment, no, de tenir el cap més fred i no per voler avançar 4 o 5 dies, tornar després a darrere, o per voler tornar una jornada abans, després perdre'n 3 més, no? És a dir, ja arribarà el moment de tenir el cap fred i de, bueno, de pensar si, bueno, si cal, si les sensacions han estat bones durant tota l'evolució de la lesió, d'aquesta recuperació, si en algun moment hi ha hagut alts i baixos. Bueno, són molts factors, no, que entren en la recuperació.
Hi ha algun partit que t'hagis ja marcat per dir intentaré reaparèixer, si tot va bé, em faria il·lusió jugar aquell, o un dels consells que et donen precisament és aquest, que no ens marquem terminis?
Mira, la veritat és que sé els 5-6 primers rivals al C, sobretot, bueno, sabia els 3 primers per el primer pel debut, els altres 2 pels rivals que són, i bueno, tenia les 4-5 primeres jornades, sí, me les sabia, però no, més enllà ja no sé, és a dir, ni m'ho he mirat ni res, la veritat, però bueno, tenia especial il·lusió pels primers partits, sobretot el del debut, després poder anar a jugar a Mallorca, però bueno, al final ara ja no hi ha volta enrere i ja el debut arribarà quan toqui, quan jo estigui preparat i quan el míster ho cregui convenient.
Com veus l'equip a tot això, per no només parlar de la lesió, que tampoc vull que sigui un monogràfic això d'anar aquí furgant en la ferida. A dies de l'estrena a Madrid, a Vallecas contra el Rayo, com veus els companys, a l'equip?
Preparats, la veritat que totalment preparats, no? És a dir, sí que potser l'engranatge encara ha d'acabar de que els nous, no, vagin agafant sobretot conceptes que, bueno, que hem anat treballant, que no hem tingut els 7-8 partits que puguis tenir una pretemporada normal, però bueno, tothom, els nous, adaptant-se a marxes forçades perquè no hi queda altra, i bueno, i amb il·lusió màxima, perquè bueno, ja et dic, com et deia abans, molts jugadors que porten tota la vida lluitant per arribar en aquest moment, i jo crec que il·lusió no ens guanyarà ningú, i després, pues, sobre el camp a fer el que sabem, a fer la nostra proposta i a competir tots els partits.
Fa 6 mesos que els periodistes tenim a la boca la paraula típica, estranya i tot això, perquè clar, si et pares a pensar entre el fet d'entrenar-vos a casa, el com vareu tornar després als entrenaments, com va anar el play-off, o sigui, tot ha estat estrany realment, però si mires aquesta pretemporada i la compares amb el que habitualment acostuma a ser una pretemporada, entre casos de positiu de coronavirus, partits ajornats, canvis de rivals, també ha estat de tot menys una pretemporada normal.
Sí, no, has d'anar quasi dia a dia, no pots mirar més enllà del demà, perquè potser avui et passes tota la plantilla, potser PCR, o el rival passa PCR i hi ha alguna sorpresa i demà has de canviar el planning del que sigui, tant del teu equip o del viatge, és a dir, hem d'anar dia a dia, no podem avançar-nos més enllà, i la pretemporada ha estat així també, rivals previst, que has de canviar, bueno, és tot una mica com estan en aquest inici, fins que no agafa tot, veient que tot rutlla com toca i tirant davant, no?, amb velocitat creuer.
Vas veure el Mallorca-Rayo, ara que deies això de les primeres jornades, que sí que les tenies tu ben fresques al cap, què et van semblar els dos equips, si és que el vas veure?
Bueno, el es tenia ja ficat a estones. Anava fent zapping amb el Tour, que m'agrada molt també, i estava ja, entrava i sortia un a l'altre, i bueno, la veritat, el Mallorca l'he vist bastant a pretemporada, tots els partits que els donaven, i el Rayo també, doncs, bueno, el Rayo amb les idees molt clares, un equip que bueno, va saber aprofitar el seu moment, i el Mallorca, doncs, bueno, tenen una plantilla tan extensa que bueno, potser no, encara no estan del tot centrats, ho va dir el seu entrenador també, i bueno, el Mallorca cridat està dalt, el Rayo, tant per nom, l'any menys pensat tornarà a anar cap amunt, i bueno, dos històries que seran durs de pelar.
No va ser l'únic que va estar fent zapping entre el Tour i el partit. Hi havia qui estava en pantalla doble directament, perquè a més aquí tenim el David de la Cruz, que és de Sabadell, i que ara està tirant del Tadej Pogačar, o sigui que estàvem aquí amb un ull a Son Moix, amb l'altre a les carreteres franceses. Ara que dic de mirar de reull altres competicions, avui calendari de segona B, amb aquest autèntic embolic de subgrups, de diferents fases, de jornades en les quals alguns descansen, un mira de reull tot el que avui s'ha sortejat i pensa, buf, de la que ens hem lliurat, eh?
Sí, un pensa, no?, que quan he deixat enrere el millor any possible, no? Jo crec que sempre és un bon moment, però donat a bueno, així la magnitud que ha agafat de 102 equips, grups, subgrups, primera fase, segona fase, després bueno, he vist que repetirien al play-off a una seu única. Bueno, jo crec que no diré que és un follón, però bueno, que els que estiguin allà ficats, pues bueno, tenen dies per estudiar-ho i fer números, perquè, i bueno, sobretot que l'equip que comenci fort tindrà molt fet.
Algun li convalidaran alguna assignatura de mateix, ja veuràs, amb el sistema de competició. Acabo amb una curiositat. Veníeu aquest estiu cap a Sabadell dos capós, el teu germà petit, el Marc també, per provar amb el filial del Sabadell. En aquest sentit, no ha estat un bon mes de setembre pels dos germans amb el tema de les lesions, malauradament.
No, sí, la veritat que no. Ell també doncs, va tenir mala sort, també va tenir una petita lesió muscular, bueno, va haver de marxar, bueno, està a Menorca recuperant-se i un cop recuperat doncs, bueno, ja està en contacte aquí amb els encarregats del filial i si bueno, creuen que ha de tornar a seguir entrenant una mica més tornarà i si no, pues mira, ha viscut una experiència que bueno, segur que li servirà.
Doncs Pedro Capó, jugador del Centre d'Esports, un dels capitans de la plantilla, que ens feia il·lusió parlar una estona amb tu avui per animar-te amb aquesta malaurada lesió que et tindrà com a poc un mes i mig fora dels terrenys de joc i que ja estem esperant tornar-te a veure de curt i veure aquest debut del jugador maonès de Pedro Capó a la segona divisió A. Una abraçada ben forta i una altra també pel teu germà, pel Marc. Cuida't molt.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Tres minutets per sobre d'un quart de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Pobre Pedro Capó, ara que arriba la seva oportunitat de debutar a segona divisió. Una setmana abans, pam, lesió muscular d'uns quants centímetres, com comentàvem ahir, els isquios de la cama esquerra. D'aquelles coses que de tant en quant passen, deia ell, cada tres anys em toca una d'aquestes, per tant, ja fins al 2023 quedo net, però és mala bava, no?, ara de dir, just ara havia de ser.
Sí, home, ho dèiem ahir, no?, un cop confirmada la lesió que avançàvem a primera hora del matí, sempre venen malament les lesions, i a més quan són de tanta durada, perquè al final estem parlant d'això, de potser dos mesos fora dels terrenys de joc, amb el que això suposa a la segona divisió A, però afegeix-li, i aquí ja m'estic ficant en un jardinet que potser ningú no me'l compra, tu pensa que Pedro Capó, circumstàncies de la vida, quedarà com el capità de l'equip del dia de l'ascens, era l'home que portava
sí,
el braçalet
amb la sanció d'Àngel Martínez.
Per culpa de la injusta sanció d'Àngel Martínez, però al cap i a la fi li va tocar a ell portar el braçalet aquell dia, encara tenim aquella imatge tirat per terra de genolls cridant i amb el braçalet posat, sé que és molt simbòlic, no té més història, i el que hagués pogut suposar, i m'estic ficant encara més en el jardí, si hagués arribat la titularitat aquest diumenge, aquest dissabte a Vallecas, que hagués estat el capità del retorn del
clar.
Sabadell a la Lliga Smartbank, perquè Àngel Martínez encara està pagant les conseqüències d'aquella injusta expulsió i més injusta sanció. ja et dic, és un punt simbòlic. Res a veure, segur, amb la conseqüència o amb la pena de perdre doncs, 8-9 partits, depenent com vagin les coses.
Doncs a veure com evoluciona aquesta lesió, que no hi hagi recaigudes, que pugui tornar com abans millor i que tingui aquesta recompensa ben merescuda de poder gaudir també d'aquest projecte segona divisió A. Un Sabadell que avui ha tornat als entrenaments a Sant Oleguer.
Sí, i que ho farà aquesta setmana, bé, tots els dies. Si algú patia per la gespa de Sant Oleguer, que continuï patint, perquè esperem només mirant cap al cel que com a mínim la pluja no acabi de perjudicar encara més, però l'equip, com dius, avui ha tornat a la feina, ho farà demà, també dijous, i divendres, última sessió preparatòria, Adri, abans de viatjar, ho explicàvem ahir, l'equip viatja el mateix dia. Per tant, en aquest cas, a més avui també informant els companys del diari de Sabadell amb aquest vol charter que posa la pròpia Federació Espanyola, que aquí un dia en parlarem d'aquest tema. És la federació la que facilita els charters. No n'hi ha charters disponibles gairebé un cap de setmana en tot el territori espanyol per culpa de tots els equips que van i venen en els diferents partits. Afegeix-li que quan arriben a Madrid, doble autocar per desplaçar-se fins a Vallecas, bé, tot l'enrenou del protocol que ja vam viure tornant de Marbella, en aquell cas per tema de vols, no tant per tema d'autocars,
sí, però
vols
comercials, al
per
final.
Tema de vols, i en aquest cas, perquè sí que van tots en un mateix avió, només ells, sense gent, anem a dir-ho així, sense més turistes o més viatgers, i en canvi quan arribin a Madrid això, amb doble autocar. Per tant, també ens hem d'anar acostumant tots plegats, els jugadors, el cos tècnic, l'equip en si mateix, els primers i la resta, els que ho expliquem també, aquesta nova normalitat de veure com arribarà l'equip als camps o com arribaran els rivals quan visitin l'estadi de la Nova Creu Alta.
Volíem, entre d'altres moltes coses, pujar també al futbol professional per tenir horaris en marge. De moment
estem
tenim...
agafats de totes totes.
Sí, aquest i prou, pendents encara dels horaris de la jornada 3 amb la visita a Mallorca.
Tu te'n recordaràs l'anterior etapa a segona A, era quan començava a posar-se entre cometes de moda això de que la Lliga avançava els horaris,
sí,
i ho feia,
sí.
Però bé, ho feia de manera molt, molt tímida,
sí,
encara.
15 dies com a molt.
Vam baixar a segona B, allò va ser una barbaritat.
A un mes vista,
veies,
sí,
4 o 5 partits de cop. Hosti, tu, tornem a jugar a segona A i estem a 10 dies de la jornada contra el Mallorca i no sabem quan ens tocarà anar a Son Moix. Si divendres, si dissabte, si diumenge, si dilluns. I dic això de dissabte, divendres i dilluns perquè, de moment, la primera jornada la jutgessa va dir que no es podia jugar, però de moment la Lliga, recordem que per aquesta jornada va tornar a establir partits divendres i dilluns. Per tant, veurem si demà passat tornem amb l'embolic de canvi d'horaris i de mandangues vàries.
Per tant, pendents de la tercera jornada de la Lliga Smartbank, també sense designació arbitral, per fer-nos una idea, la de la jornada 1 va sortir el dimecres. Per tant, demà podria ser el dia, si és que no ho avancen avui. Però vaja, el que sí que, déu-n'hi-do la feinada que han tingut en les últimes hores i dies a la Federació Espanyola, és el tema de la segona B d'un costat, de seguida et pregunto per ella, no riguis, per sota la mascareta, i de la Copa del Rei per l'altra, perquè la Copa del Rei ja tenim confirmat el sistema de competició.
I deies tu, ara li deies a Pedro Capó, convalidar assignatures de matemàtiques. Jo crec que això ja va camí de màster, o sigui, no fem broma, però seriosament, no t'hi vulguis trobar. Malauradament, a la segona B cauran alguns, nosaltres per sort no estem en aquesta guerra. Malauradament per nosaltres sí que estem a la Copa del Rei i aclareixo, matiso, no pel fet de competir, que evidentment tenim moltes ganes de competir-hi, sinó pel fet del que suposa tot aquest enrenou. Sobretot aquí ja li veig més problema amb el tema de dates, ja no tant amb el sistema de competició, que també, sinó el tema de dates, que ho acaba d'apretar tot de tal manera, està tot tan comprimit allà al mig, que tenim un mes d'octubre-novembre que ja podem cansar-nos, però bé.
Sí, estan confirmades ja les dates, és una de les novetats, la Copa del Rei ja té calendari, per tant, el sistema, per si algú va una mica perdut, es respecta al de l'any anterior. Per tant, per aquí, 116 clubs que participen, des de primera divisió fins a...
Pocs, em semblen.
Fins a territorials. A mi també em semblen pocs,
a segona
jo no dic de broma.
Ja, només n'hi ha 14 menys, per tant, això és una broma, això de la Copa, 14 menys a tota una categoria.
Això és veritat. També. Aquí sí que em semblen que hi ha molts, però la Copa a mi m'agrada, el sistema, com més equips, estil Becerril, Penya Zagresa i això, per mi, millor, més salsa, més suc té la competició. Primera eliminatòria, la prèvia. Aquí, evidentment, no entra el Sabadell perquè juguen els que són de preferents. És l'11 de novembre, recordem que abans s'ha de jugar la Copa Federació i que, per tant, l'any passat que vam anar allà a Sant Vicent dels Raspeig per jugar contra el Jove Espanyol, doncs aquesta part sí que ens l'estalviem, aquesta temporada.
Pèls de punta i no per l'aire condicionat de l'estudi. Ja t'ho dic,
no,
l'aire condicionat, l'emoció.
L'aire condicionat avui era una mica l'helicòpter del Tour. Durant l'entrevista amb Pedro Capó l'hem hagut de treure perquè, pobre, estava que no donava de si. Primera eliminatòria on entra el Sabadell. 16 de desembre, un cop acabi la Copa Federació. Com entra el Sabadell? Entra com a equip de segona B de la temporada passada, però que acaba d'ascendir a segona A, per tant s'enfronta a un rival de tercera divisió, a un dels quatre semifinalistes de la Copa Federació, o encara hi hauria una remota possibilitat que jugués contra un segona B. Per tant, no t'he tret de dubtes, perquè el més probable és que sigui un tercera divisió. El que sí que és segur és que és, evidentment, a partit únic, i que és fora de casa. Sí, sí. Això, seguríssim. Dit això, següents eliminatòries, si passa ronda el Sabadell contra un equip d'inferior categoria el dia 16 de desembre, la segona eliminatòria seria el 6 de gener. Per tant, el dia de Reis, ja està rient, és que no se li pot explicar el calendari aquest
home. Ja t'he dit que el pitjor eren les dates, no la competició en si. És que clar, el pitjor aquesta vegada eren les dates.
A tot això, 6 de gener, que pot ser el 5 perfectament, no, depenent de com vagi
si
el tema.
Si tu estàs pensant que comences... És igual, no em vull entretenir a remenar més, però... Ja sé que el calendari va molt carregat, que la segona B i la tercera no comencen fins al mes d'octubre, però clar, és que la primera eliminatòria ja comença gairebé malament, perquè faltarà només una jornada per acabar l'any, per dir-ho així, a segona, parlo, i foten allà la copa pel mig. I llavors el dia de Reis et tornen a fotre...
Clar, és que... Sí, espera, que encara si fem camí, el 16 de gener, 10 dies després, tindríem ja entre el 16 i el 20... els aparellaments on ja entren els quatre equips que participen a la Supercopa d'Espanya, que si no m'erro aquesta temporada són Athletic Club, Real Sociedad per la Copa i Madrid i Barça per la Lliga. I a partir d'aquí, si la cosa és que va molt, molt, molt bé, vuitens de final 27 de gener, o sigui, no t'hi vulguis trobar tres partits al mes de gener de la Copa, la setmana següent, el 3 de febrer, quarts de final, les semis és l'única ronda de tota la competició que té anada i tornada, seria el 10 de febrer i el 3 de març, i la final, t'imagines, jugar una final de Copa el 17 d'abril.
Però si encara queda pendent una. Si queda
l'última
Copa aquesta, té representants per anar a la Supercopa, com dius, però no té campió ni finalista entre la Real Societat i l'Atlètic Club.
En part també t'ho dic, sí, perquè sí. Tots dos ho van demanar.
Sí que sí, però vull dir que encara estem aquí pendents i tu ja em parles de si m'il·lusiono amb la possibilitat de veure't allà. Això és com la Copa Federació. Pots dir que no? Pots renunciar a la Copa abans de començar
o no? No, home. La Copa del Rei sempre fa patxoca.
I Ràdio Sabadell ha de dir que sí. Ho poso damunt la taula, aquí.
No t'agradaria anar al camp d'un Becerril de torn?
Hosti.
No?
No massa, però bé. Jo sóc poc romàntic per aquestes coses. Em diguessis una altra cosa més gran, però...
No m'entenc, agafarem les maletes.
No m'hi veig anar a Zamora...
I més aquest any, que potser pots anar a la Copa de Federació amb uns... Ai, Copa Federació, si és que tinc aquí la mentalitat de pobre encara. La Copa del Rei potser pots anar en unes condicions diferents a les que t'ofereix la Lliga.
Segur,
o sigui que...
segur. Ja, això ja pràcticament ho pots donar per segur.
El dia quin dia...
És pràcticament impossible, Adri, això no ho sap la gent, és pràcticament impossible que la Federació posi els protocols i els paràmetres administratius
tan rigorosos
que posa la Lliga de Futbol Professional. És, vamos, m'hi jugo
no, refereixi,
i no perdo.
A quantitat de gent que pot entrar pel tema del Covid, etc. 16 de desembre, Sergi, com continuïs així, agafo la maleta i el meu cotxe, si cal, que a més és l'endemà del meu aniversari, i Sergi Parc i jo anem a fer les Espanyes a veure on toca.
M'ho gravo en sang al calendari.
Al camp de la Mutilvera, o vés a saber on, del Nájera. Per últim, que encara tinc en ment la segona divisió B, com dèiem abans, perquè... tal i com la coneixem, evidentment, ja ha mort aquesta categoria, perquè és una... crec que li deia... Com era? Transformer? No, Frankenstein, li deia Esteve Calzada.
Sí, Esteve
Calzada, que va ser demà, estarà en l'acte de benvinguda als equips que han pujat de segona B a segona A i també els que han ascendit a primera divisió per part de la Lliga, a dos quarts d'una, i demà, en aquest mateix programa, el podrem escoltar, a veure què diu Esteve Calzada en aquest acte. Però dèiem, aquesta categoria Frankenstein de la segona B ja no és el que era, ja és una altra història, entre subgrups, 102 equips, etc. etcètera, però és que la nomenclatura desapareix. O sigui, ja no hi haurà segona B a partir de l'any següent. Dèiem que si segona B élite, que si pro... Doncs res de res. Jo he posat el símil del futbol anglès perquè crec que és el que més o menys s'ajusta més i ens serveix per fer-nos una mica la idea. Però, per entendre'ns, d'aquí a un any tindrem una primera divisió una primera divisió de la Federació Espanyola i una primera catalana. Per tant, tindrem tres primeres divisions en el futbol, depenent de l'escala. Primera i segona, això no canvia, crec que és Liga Santander, Liga Smartbank. La primera divisió de la federació, la segona i la tercera, seran el que era la segona B Pro, la segona B d'ara i la tercera divisió, que es dirà tercera, però que serà la cinquena. Avui s'ha sortejat tot el calendari dels diferents grups, 10 subgrups diferents, alguns de 10, 2 d'11, un dels 11, els 11 catalans o adscrits a la Federació Catalana, perquè també hi és l'Andorra. Primera jornada, Barça-Benàstic, Cornellà-Olot, Espanyol-B-Prat, Llagostera-Andorra, Badalona-L'Hospitalet i descansa el Lleida Esportiu, perquè, clar, com són 11, un ha de descansar cada setmana. És un autèntic despropòsit.
És una broma de molt mal gust.
Però són... és una Lliga 11. És a dir, 22 jornades. Qui acabi aquesta Lliga entre els tres primers classificats juga una petita Lliga on compten els punts que ha sumat a Catalunya contra els tres primers de València i Eivissa, que és l'altre subgrup. I a partir d'aquí ja seria classificar-se per un playoff express igual que el que hem tingut aquesta mateixa temporada. En fi, Sergi, la reflexió que jo feia al principi, i segur que me la compres tu i tots els arlequinats i tots els seguidors del Logroñés i del Cartagena i del Castellón, és de la que ens hem lliurat.
Sí, sí, està clar. I més veient com és el sistema de competició, d'ascensos, de permanències i de possibles descensos on pots arribar a perdre dues categories de cop. Però bé, només deixa'm fer un apunt abans de que m'acomiadis, Adri. Malament, i ho dic així de clar, em sembla malament la distribució de grups, en aquest cas, perdó, de subgrups, perquè els 11 catalans van gairebé a l'escorxador de sortida.
Hi ha un grup que, per mi, sobre el paper, és molt més senzill que no pas el català, per nivell d'equips, eh? Te'l buscaré ara.
On estan els aragonesos, diria.
Diria que sí.
Aragonesos i navarresos.
La Rioja, sí. És un grup que, sí, sí. De candidats, en un any normal, està a la part mitjana baixa, que la Orra, és que Aro,
hi ha un altre
Egea...
subgrup on està el Murcia, el Real Murcia, el Nou Córdoba, el Ucam. Filial del Granada...
No?
Perdó, això, o sigui, és una autèntica barbaritat, també. Dic, malament, Adri, els subgrups com s'han repartit. Però no t'hi vulguis trobar en els dos subgrups que ha fet la Federació Catalana a la tercera divisió, grup cinquè. Perquè han tingut la brillant idea de que, només et donaré una dada, Europa i Sant Andreu, a 10 minuts en metro mal comptats, no juguen la mateixa primera fase. En canvi, Granollers i Terrassa o Sant Cristòbal, que podrien estar a 20 minutets en cotxe mal comptats també, tampoc juguen en el mateix subgrup. No sé si hagués costat molt que Muntanyesa i Europa es quedessin amb Sants, Sant Andreu, etc., els altres equips barcelonins, i que els dos equips del Vallès Occidental anessin amb els del Vallès Oriental i cap amunt, cap a Girona. No sé si hagués costat molt, perquè a més eren 2-2. Sortia perfecte, però bé, algú suposo que deu tenir alguna raó que jo a mi se m'escapa en aquests
les
temes.
Les comparacions són odioses, però per agafar el grup que dèiem i comparar-lo amb el català, aquí tindràs Cornellà, tres play-offs seguits, Barça B, Nàstic, Andorra, o sigui, tens equips que...
Sí, sense comptar Olots o Lleida, que són cada any equips del top 10.
A veure què et sembla aquest. Mutilvera, Izarra, Ebro, Logroñés, la Societat Deportiva, la que acaba d'ascendir, el Club Popular.
La Popular, sí.
Aro Deportivo, Calahorra, Tudelano, Egea, Tarazona i Osasuna B.
Amb tot el meu respecte, i agafaré per mi un argument que va fer un bon amic d'aquesta casa, Adri. Són 10 candidats al descens en un any normal de segona B...
Que estaran a la Pro.
Que
si alguns
estaran. Que 3 d'ells aniran a la guerra. De dalt. Evidentment, els altres no però
aquests tres ja estan segur a la primera divisió del futbol de la federació, per entendre.
Aquí ho deixo. Amb tot el respecte, evidentment, pel futbol de Navarra, de la Rioja i d'Aragó.
Insisteixo, de la que ens hem lliurat. Sergi Garcés, que vaig a parlar una mica de ciclisme després de la publicitat. Fins ara.
Adéu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts, 40 segons per sobre de dos quarts de tres de la tarda. Dèiem, anem a parlar una mica de ciclisme. Sintonia del Tour de França, que avui ha comunicat que el 100% dels 785 tests serològics, proves PCR, fets en el dia d'ahir, en la jornada de descans dels membres de tots els equips, els ciclistes, però també els mecànics, etc., han estat negatius, amb la qual cosa la ronda francesa podrà acabar sense l'expulsió de cap conjunt per coronavirus. Superat, per tant, l'últim dia de descans, els ciclistes reprenen avui ja la marxa. Només queden 6 dies de competició, però això sí, tot està absolutament obert. El sabadellenc David de la Cruz és al lloc 98 de la General i ha arribat amb bones sensacions, havent oblidat ja la lesió que va patir a l'última setmana de Tour, intentant donar un cop de mà al seu cap de files, a Tadej Pogačar, segon, a només 40 segons del mallot groc, un altre eslové, com és Primož Roglič. Enguany la cosa va entre colombians i, sobretot, entre aquests dos eslovens. Amb els Alps per davant i amb una cronoescalada al penúltim dia de competició, res està decidit i el massís central, el principal gregari de Pogačar, ja va ser un de la Cruz que ha deixat enrere definitivament la fractura al sacre. Avui, etapa de 164 quilòmetres, que inclou 5 ports de muntanya, l'últim a la línia de meta de tercera categoria. I de la bici a les piscines, perquè l'Astralpool Club Natació Sabadell ha confirmat avui el que era pràcticament un secret a veus, les incorporacions que ha fet en aquest mercat de fitxatges pel seu equip de waterpolo femení. Les holandeses Martje Keuning, del Desan, i Sabrina van der Sloot, de l'Utrecht, se sumen a la ja ex-waterpolista del Mataró, Irene González, que ja havia estat anunciada com a reforços de luxe, totes tres, per la nova temporada que arrenca de manera oficial a la piscina del Terrassa demà en l'estrena de la Copa de Catalunya. També pugen a la primera plantilla Marc Carrasco, Paula Carrilla, Irene Casado i Marina Serrano, mentre són baixa la italiana Laura Barzón, les canadenques Gurpreet Sohi i Mònica Egens, a més d'Ainara Ferrer, de Judit Prados i de Laia Rion. Comentem una mica la jugada, la prèvia d'aquesta nova temporada, amb el tècnic de l'Astralpool femení, David Palma. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Això ja torna a començar, David?
Bueno, sembla que tot comença la mateixa setmana. Tornada al col·le, tornada a la competició, amb ganes.
I més després de tot el que s'ha viscut, no? M'imagino que un plus de ganes.
Oh, jo veig a les nenes i tenen una ganes ja de competir, perquè, ostres, ho comptava abans, 6 mesos, 7 mesos sense competir molta, bueno, la majoria de jugadores, tret de les dues holandeses, que no sé si van fer algun partit més, però bueno, sí, 6 mesos mitja sense competició.
Dius
la màxima il·lusió avui, clar, ahir, demà.
Anava a dir-te això, David, que dius les jugadores coneixent-te com si tu no les tinguessis, aquestes ganes.
Hòstia, jo tinc més ganes que elles. El que passa que, hòstia, a veure com responem, no? Perquè el hàndicap del partit de demà és tercera setmana de pretemporada, o sigui que t'enganxa plena pretemporada. Les jugadores internacionals, nacionals i estrangeres, aquesta és la segona setmaneta, i a veure com estarà. Jo crec que serà un partit que costarà tenir ritme aquí.
Senyor entre, partit, per això?
Entre el Covid, 6 mesos sense competir i que t'enganxa en plena pretemporada, però ja et dic, jo crec que serà un partit d'il·lusió i de cor, més que de físic o de tàctic.
I del rival també, no? Que déu-n'hi-do el partit que és.
Ah, sí, Terrassa, a veure, Terrassa, un gran equip, ja va demostrar la temporada passada i, bueno, és un d'aquests equips que sempre volem guanyar, no? Sempre volem guanyar tots els rivals, però el Terrassa sempre hi ha el morbo aquell del derbi i amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'anar allà a Terrassa, encara que sigui a porta buida, i que això també penso que ens farà molt raro a nosaltres. El futbol ja porta temps que van jugant a porta tancada i la veritat que veus tots els partits i dius, hòstia, que fred, no? Que avorrit deu ser, no sé. una sensació rara.
Ja m'ho explicaràs, perquè la veritat és que si agafem els precedents més recents, entre cometes això de recents per tot el que deies ara, eh? Però si agafem els derbis de la temporada passada van ser realment apassionants, de tot menys freds.
No, la veritat que Terrassa ja va demostrar la temporada passada la seva aposta, no? Va fitxar grans jugadores i és un equip perillós, ràpid, bueno, és un equip que té qualitat i que si no estàs al teu 100%, pues ja ha demostrat que pot guanyar-te, pot complicar-te la vida molt.
De què us serveix als entrenadors aquesta Copa Catalunya tan matinera? Suposo que com a primera presa de contacte una mica, no?
Sí, a veure, nosaltres aquesta competició, tot i que ens estimem molt, no, la Copa Catalana és la nostra competició d'aquí a Catalunya i crec que l'hem de posar en valor, però a l'enganxar-te en plena temporada el que fem és integrar-la molt dintre de la pretemporada, amb la qual la jugadora arribarà demà amb una càrrega important física, o sigui, no arriben al seu 100%, evidentment. Arriben cansades, arriben un volum important en quant a gimnàs, metros, molt treball de cames, i integres aquest partit per donar-li com objectiu principal és el treball físic, tot i que ja pràcticament els hi comencem a demanar cosetes, però sobretot demà és un partit de ritme, plantejarem un partit amb molta rotació de banqueta i intentar castigar molt el Terrassa nedant.
Comentem
la rotació de jugadores.
T'anava a dir, David, comentem una mica també la nova plantilla. Tres fitxatges, Irene González del Mataró i les dues neerlandeses, contrastades, Keuning i Sabrina van der Sloot. Què em pots dir d'elles?
Bueno, la veritat que les tres m'agraden moltíssim perquè són jugadores molt, molt polivalents, jugadores que aniran molt, jugadores que poden defensar la boia, que poden jugar una banda i a l'altra. En aquest sentit, penso que jo diria que hem millorat a l'equip un 30 o un 40% en quant a ritme de joc, perquè són molt ràpides, tenen molta sortida a la contra. Penso que també l'equip l'hem millorat molt en quant al llançament exterior, que ja vam veure la temporada passada quan equips amb la Maica o la Cate se't tancaven molt i acullaven molt a la Judith Folk, que potser millor la faceta aquesta del llançament exterior ens costava molt i ens trobàvem molts rivals que ja anaven a jugar això, i crec que en aquest any pues, serà més complicat fer aquest tipus de joc contra nosaltres, no? Perquè tenim la pagada molt dura dintre amb la Maica, la Càtia, i el llançament exterior pues, amb la Irene, amb la Marche, Keunin i la Sabina, aquí donem un salt important en aquesta faceta del joc.
Per tant, supleixen a jugadores com Barzón, com les canadenques que venien per les millors ocasions, podríem dir, com eren Sohi i Egens. Em deies que de totes veus millor plantilla ara.
Sí, jo crec que això és indudable, no? Millorem a la plantilla ja d'entrada, no, amb el que comentes. O sigui, ja partim de que les jugadores estrangeres que fitxes per marcar una mica diferència o que t'ajudin a donar aquest salt qualitatiu, doncs l'any passat només les tenies dos dies o tres dies abans de la competició important de europea, i ara aquesta temporada doncs hem aconseguit tenir-les tota la temporada, amb la qual cosa aquí ja guanyem molt, no? Recordo la temporada passada el partit que perdem a casa del Medi, que les jugadores canadenques van arribar el dia anterior, estaven preparant en aquell moment la Supercopa d'Espanya, que era dimarts següent, amb la qual era allò el dilema de, hòstia, la fem jugar perquè hauríem de jugar, perquè dimarts te la jugues aquí a la Supercopa, tot i que eren jugadores acabades d'aterrar i que sabies que a nivell de sistema de joc pues, els costaria molt, no? I el handicap de l'idioma, jo crec que aquí ja amb les holandeses hem millorat molt.
I acabo fent-te la típica pregunta de quan queda només un dia per començar la temporada oficial, encara que sigui de moment amb la Copa Catalana, que és allò de objectius de la temporada, no? A 24 o 30 hores de l'inici, quin objectiu passa pel cap de David Palma de cara a la nova campanya?
Bueno, l'objectiu primer és que la gent sigui molt conscient de lo que ens juguem tant a l'esport com a la vida, com no vull donar aquí un discurs ara massa no sé com dir-ho, però que crec que a part de l'esport estan passant coses que són molt més importants i que jo ja li dic a les jugadores que hem de ser molt responsables amb el tema de la salut, protegint-se molt, i el primer que penso és que a mi m'agradaria acabar la temporada. O sigui, no se'm passa pel cap no poder acabar aquesta temporada. Seria, penso que un fracàs per l'esport. I a nivell d'objectius esportius, si tot va de normalitat, doncs crec que hem construït equip, tot i que es fotran pressió a sobre nostre per intentar recuperar el títol de la Lliga, que ja saben com va acabar la temporada passada, un títol que es va decidir als despatxos, recuperar aquest títol a l'aigua, que és on s'han de guanyar els títols, i mantenir el títol de campions d'Europa, que és el que tenim ara, no? Som l'actual equip campions d'Europa, intentarem que continuar aquesta temporada amb aquest títol, tot i que sabem que és molt difícil.
La defensa de la corona europea havia de ser el 2020, amb tota aquesta moguda ha passat al 2021, però per tant, mateixos objectius. David Palma, entrenador de l'Hostalpool Natació Sabadell de waterpolo femení, a gaudir molt, que després de tants mesos segur que ho agafeu amb ganes. Molta sort aquesta temporada.
Gràcies, merci.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i les 3 de la tarda, al tram final del programa d'avui el dedicarem al món del futbol sala, amb diferents fronts oberts. D'entrada, l'amics del Pou Nou Escorial se li continuen acumulant els problemes per poder-se entrenar. El barri dels Marinals encara espera tenir un poliesportiu i per això l'equip juga de local, com sabeu, al Pavelló del Nord. Allà no es pot realitzar les sessions d'entrenament per incompatibilitat d'horaris amb d'altres clubs i l'alternativa és fer-ho al Palau Municipal d'Esports a Sol i Pedrís. Segons el president Teo Robles, tenien pactat poder-se exercitar els dimarts i els dijous a partir de les 9 de la nit, però finalment tot fa indicar que ho hauran de fer en contra de la seva voluntat inicial dimarts i dimecres, dos dies consecutius, perquè els dijous és el grup Zarraona qui té fixat l'horari de la pista definitiu. Escoltem a Robles.
Ahora anda la solución del miércoles, estamos hablando con la Junta. Yo dije que nos plantaríamos el jueves, llevo ya 3 semanas y me han ido dando bola, y digo, pues ahora ya este jueves yo voy, me presento allí, hablo con el otro equipo, pero yo creo que no tendría que pasar nada porque ellos lo tienen que reconocer, que si a ellos le dan una hora y a nosotros la misma, pues lo lógico es una semana cada uno. Pero al final la Junta y tal, Teo, vamos a dejarlo así, vamos, vale, soy coherente, pero bueno, siempre somos los perjudicados.
D'altra banda, els equips de la base de l'Escorial afronten encara un contratemps més important. La seva pista habitual per entrenar-se des de fa 6 anys era l'Institut Miquel Crusafont i Peiró, però el director del centre no accepta que els més joves del barri, dels Marinals, hi segueixin fent ús. En canvi, segons denuncia Robles, amb el seu característic estil, sí ho podrà fer el Club Natació Sabadell.
Le dijo al presidente de la Asociación de Vecinos que en 6 años le vamos a destrozar el colegio. Y nos mantiene 6 años y tal. Entonces ahora la problemática, yo qué sé, encima hace un acuerdo con el Club Natación, que no es del barrio, que no tengo nada, es más, y me llevo de puta madre, y con Fútbol Sala, más aún con Ale, el presidente, somos íntimos amigos. Es decir, que hace un acuerdo con el Club Natación para que vayan a hacer básquet, que lo veo perfecto porque lo van a hacer en el gimnasio. A nosotros nos tenía prohibido entrar en el gimnasio, nosotros lo respetábamos. Pero ahora no sé qué ha pasado, que no quiere que entrenemos.
Per tant, un enrenou. Demà hi haurà reunió amb l'Ajuntament per esclarir aquesta qüestió i en parlem de tot plegat ara amb el Francisco García de l'Associació de Veïns del Barri dels Marinals. El saludem. Francisco, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Una mica indignat.
Una mica indignat. Ens comentava ara el Teo Robles que demà hi ha una reunió important entre el director i l'Ajuntament per intentar una mica solucionar aquesta qüestió. Quines expectatives teniu?
Bé, si m'he de remitir a les afirmacions del director de l'Institut, cap expectativa viable. perquè em va dir i va reiterar que mai tindria una conversa amb nosaltres i mai tornaria a cedir-nos la pista, amb aquesta rotunditat.
I això per què? Perquè, si no m'erro, una de les raons que esgrimeix és que els nois de l'Escorial feien mal ús de les instal·lacions, no? Que s'havien trencat material, que havia desaparegut pilotes medicinals. Anava per aquí, bueno, el tema?
Bueno, sí, però si més no, jo crec que és una excusa pobra i tonta, per dir-ho d'alguna manera, perquè si tu tens una entitat durant 6 anys amb la que tot sembla que durant 6 anys ha sigut miel sobre hojuelas, llavors, de cop i volta, dir que durant 6 anys t'han estat destrossant l'institut o ets un mal administrador que no has sabut trencar aquesta situació en 6 anys, o tot això és mentida, que encara és pitjor. Encara és pitjor. A mi em consta de viva veu de tant del Teo com de l'altra entitat del patinatge que feien ús d'aquesta pista, que la relació era formidable, que no hi havia cap problema i que sempre que volguessin, repeteixo, paraules del director, sempre que volguessin tindrien ús d'aquestes pistes.
I llavors a què es deu aquest canvi, creieu?
Pues jo he de sospitar el mateix que sospita Teo, que ha fet un pacte amb una altra entitat i destorbar el Club Amics del Pou. Llavors, aquesta altra entitat és privada. Llavors, jo em pregunto, si el centre és un espai públic, com es pot fer un acord, un contracte amb una entitat privada? Amb quina autoritat? Per sobre dels nens del barri. I si existeix, vull veure aquest acord i vull veure les conseqüències econòmiques d'aquest acord.
Doncs si em dius que, a més de tot això, no tens dipositades gaires esperances en la reunió que hi haurà, no sé si teniu pensat fer alguna acció si no hi hagués una solució favorable als interessos de l'Amics del Pont Nou Escorial, de l'equip de futbol sala del barri, dels Marinals, o si heu mirat alguna alternativa, o què penseu fer, depenent de com vagi aquesta reunió?
Bé, a pocs dies de començar la Lliga, no tenim plan B. Aquest barri, una de les mancances que té és que no hi ha equipaments esportius. A espera de que sigui una realitat el pavelló, no tenim plan B. Llavors forçarem la situació al màxim, anirem a les portes que calgui, parlarem amb qui sigui necessari per donar-li la volta a aquesta situació, perquè creiem que l'argument de que s'han trencat d'un parell de raquetes no és prou per negar-li la pista als seus propis alumnes, perquè no oblidem que part dels equips d'Amics del Pou són alumnes de l'IES Miquel Cruzafont. A més, jo, tant jo com Teo, li hem reiterat que si el problema són 2 raquetes trencades i 2 pilotes, les paguem. Encara que sabem positivament que no és culpa nostra, les paguem. No hi ha problema per això. Posarem diners els pares de les nostres butxaques per pagar 2 raquetes i 2 pilotes. Si és aquest el problema. Ara també dic que si tot el problema és aquest, és molt trist, molt pobre aquest argument.
Doncs estarem pendents de com evoluciona el cas, de com va aquesta reunió demà amb l'Ajuntament i de si s'acaba resolent i l'Amics del Pou Nou Escorial en els seus equips de base pot entrenar el que és casa seva. Francisco García, Associació sí. de Veïns dels Marinals, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Una coseta, jo li he oferit una conversa al senyor director a l'hora que ell digui, al lloc on digui i el dia que el digui, i s'ha negat en rotund. No vol tenir aquesta conversa amb nosaltres.
Doncs queda dit, i la veritat és que estarem ben atents perquè és un tema per resoldre i és un tema, el que en castellà diuen, peliagudo. Veurem com avança. Francisco, una abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Tema Espinós, que no em sortia la paraula en català. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Estàvem parlant de futbol sala i de l'enrenou, aquest Espinós que dèiem, entre Elias, Miquel Crosafoni i Pairó dels Marinals i l'Amics del Pou Nou Escorial, pel que fa a la segona divisió B. La Federació Espanyola està confirmant en les últimes hores les dates d'inici de les competicions i per veure la Pia i el Club Natació Sabadell en partit oficial, Sergi, encara haurem d'esperar unes quantes setmanetes, oi?
Més d'un mes, segons el subgrup al qual pertanyis, ara que estàs parlant amb el Sergi també, tot l'enrenou que hi ha a la segona B de futbol. A la segona B de futbol sala també hi haurà més equips i subgrups i l'inici d'aquesta lliga serà entre el 24 i el 31 d'octubre, segons
sí,
el subgrup que pertanyis.
Directament.
A la Castanyada, directament, correcte. Per tant, llarga pretemporada per dos equips que van arrencar a mitjans o finals d'agost, per tant, pràcticament un mes. Hem parlat amb els dos capitans, Xato del Club i Santi Cerdà de la Pia. Escoltem aquest últim primer sobre com s'ha hagut de modificar la pretemporada a causa d'aquest endarreriment.
Hem decidit baixar una mica la càrrega de treball als entrenaments, ja que tampoc hi ha una data fixa o més o menys fixa per començar la Lliga. Llavors creiem que a un mes i mig vista encara és molt precipitat començar a fer molts entrenaments. Llavors hem baixat i aquestes dues setmanes entrenem 3 dies. I a partir d'aquí 2 setmanes, 15 dies, doncs, tornarem a fotre càrrega, tornarem a treballar més àmbit de força, més gimnàs, etc.
I en el club imagino que patint una situació similar, no? Amb molt de temps de preparació, sense acabar de veure que arrenqui d'una vegada per totes la competició, però per altra banda, això també dona marge a tots els nous fitxatges d'acoplar-se en els seus nous equips.
Totalment. La Pia, per exemple, ha patit en aquest mercat una entrada d'aire fresca amb 6 incorporacions, molts dels quals recordem de la base, el porter Ignasi González, Xavi Saus, Leni Ramos, Arnau Graell, Daniel Loinaz i Isaac Viñuela. Per Cerdà, de moment, un balanç molt positiu per als que creu que seran el futur pròxim de l'equip.
També veiem que la gent que fa molts anys que estem allà, també m'incloc, la nostra etapa com a jugadors es va acabant, vull dir, parlo personalment. Llavors també el club el que ha de fer una mica és rejuvenir tot l'equip, fer un bon traspàs de la plantilla, i aquest any serem molts, però també és el que tenim previst. Llavors de cara a l'any que ve, d'aquí 2 anys o d'aquí 3, tots els que portem molts anys aquí segurament ja no hi serem. Llavors aquests jugadors nous que han vingut són els que han de començar a agafar rols importants dins l'equip.
Les noves cares Escolàpies, doncs, adaptant-se a l'equip de Donoso, que recordem, enguany ha perdut 2 peces importants, com són el porter Josep Maria Martínez i Pepe Font, que han recalat al Natació Sabadell. Com els està anant, Sergi, en els primers dies de nedadors?
Que t'ho expliqui millor el capità de l'equip, el Jonathan Iglesias Xato.
Estem parlant de 2 jugadors top de la categoria i això ja et diu molt. Però dintre del grup, genial. La veritat és que s'ha format un grup molt, molt bo, amb la base de l'any passat i els nous han entrat a molt bon peu i estem molt contents de la feina dintre de la pista, evidentment, i fora de la pista també. La veritat és que, bueno, és això el que et dic, són jugadors tops de la categoria. Ells venen a sumar i ho estan fent, la veritat és que sí.
El club, de moment, només ha pogut disputar un parell d'amistosos, victòria contra les Corts 4-6 i derrota a Cal Balzac davant el Martorell per 4-9. Les sensacions per Xato, això sí, prometedores.
Molt positiu, la veritat. La veritat és que molt bé. Contra les Corts vam anar a jugar allà a Barcelona i molt bé, les Corts, un bon equip, i va anar molt bé, la veritat. La gent està contenta, vam treballar molt bé, vam entrar tots a la dinàmica i la veritat és que molt bé, estem molt contents. De diumenge a Martorell, bueno, el resultat va ser una mica pitjor, però també teníem moltes baixes i bueno, però en general vam estar veient vídeo ahir i hi ha coses molt bones i hi ha coses que s'han de millorar, evidentment, i amb això estem.
Aquest cap de setmana, Adri, està previst per dissabte un amistós del club contra el Barça B i un altre per diumenge, encara per confirmar. La Pia també ha jugat 2 amistosos fins ara, els 2 jugats al pavelló del carrer Garcilaso, 2-2 davant el Manresa, 8-3 contra el Cerdanyola, tots 2 equips també de segona B. I aquest cap de setmana no jugarà, però sí té tancats més compromisos de cara a la setmana vinent.
Tens la maleta preparada per si toquen amb la copa? Fins ara, Sergi.
Fins ara, Adri.
Abans d'acomiadar el programa, repassem ràpidament el programa de demà, dimecres. De què era la cosa? Doncs escoltarem l'Aleix Coc, central del Sabadell. Parlarem també amb un ex del Rayo i del centre d'esports, com és el mític José Francisco Gómez Tanco. Estem a Calzada en l'acte de benvinguda de la Lliga, com dèiem abans, la prèvia de l'estrena de la Copa Catalunya de Waterpolo i, a més, us presentarem el Club Patí Ciutat de Sabadell. De veritat que m'estic fent il·lusions, eh? Em veig al camp de l'Antoniano o del Becerril amb Sergi Park. De l'altra banda del vidre us envia una abraçada a la Rocío García, que ha estat la nostra tècnica de so. Podeu tornar a escoltar aquest programa d'aquí a res, a un parell de minuts, a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a través de Twitter. Demà a les dues, més. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.